Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Passen 7 minuts i mig de les 5 de la tarda i és moment d'endinsar-nos de ple en una nova lectura a la nostra caravana. Avui ens acompanya l'antropòleg especialitzat en evolució i primats, Ferran Guallar, que acaba de publicar el seu primer llibre amb l'editorial Empúries, en la seva edició en català, en la seva edició en castellà, l'editorial Navona. Un llibre amb una trama de suspens que endinsa de ple els lectors a la vida de Paul Murray, un antropòleg que se troba en un moment vital complicat en un petit paradís africà per naturalistes. Per parlar-ne de tot plegat i descobrir què s'hi amaguen aquests 15 anys d'aventura, ja tenim amb nosaltres Ferran Guallar. Ferran, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ferran, abans d'entrar de ple en el llibre, volem conèixer una mica més la teva història, perquè la teva història no és ni molt menys de les més comunes, eh? 15 anys a l'Àfrica.
Sí, una mica menys, però sí, més o menys. Sí, sí,
com
sí.
És això?
Doncs vaig fer... Bueno, primer de tot haig de dir que no sóc antropòleg, això és el personatge. Jo tinc un recorregut molt estrany, que no donaria ni temps de recórrer ara mateix,
sí.
però finalment vaig acabar a Àfrica, sí, perquè vaig creuar-me... amb una primatòloga molt famosa al llac Tanganyika, a Tanzània. Estava viatjant i vaig estar allà un temps i ens vam conèixer i bueno, així va començar la trajectòria primatològica i això, per iniciativa pròpia, després vaig decidir que, bueno, que calia començar un programa de conservació dels ximpanzés d'Àfrica de l'Oest, perquè no hi havia ningú que se n'ocupés i bueno, vaig començar així amb res i vaig acabar doncs, muntant un projecte doncs, bastant gran de conservació i investigació sobre els ximpanzés.
Dit d'una altra manera, Ferran, vas canviar de treballar a Microsoft a treballar per l'Institut Jane Goodall, que és una eminència en tots aquests instituts d'investigació. Per què?
Val, sí, o sigui que, bueno, sí que anirem enrere, llavors. Veig que és inevitable. És un pas molt, és molt temptador, no? Veure com és la connexió. Realment no és tan, com jo sempre dic, no és atzarós, tampoc és, però tampoc és 100% una cosa causal, una cosa no causa l'altra, però és veritat que després d'uns anys de treballar amb empreses, amb màrqueting, doncs en tenia una mica prou, volia aprendre coses del món directament, sense filtres. Llavors vaig anar a viatjar, vaig estar viatjant molt i ens va ser com vaig conèixer a Goodall.
I justament quan estàs treballant en la teva investigació a l'Àfrica, apareix una epidèmia que es diu Ebola.
Sí, Déu-n'hi-do, no? Sí, això va ser, què va ser el 2000, ara no me'n recordo l'any, 14...
No fa tant, eh?
Sí, doncs sí, aquesta, bueno, una catàstrofe més, no?, que els arriba a determinades zones d'Àfrica que ja prou entenen amb el que tenen. Doncs l'Ebola, efectivament, nosaltres estàvem a la zona, estàvem molt a prop de la zona d'Ebola, però bueno, vam seguir allà, vam continuar perquè vam pensar que era el millor que podíem fer. I per sort no va passar res en el nostre equip.
Ara sí, parlem d'aquest llibre, va, la part salvatge. Com ha estat l'experiència de canviar l'aventura, els primats, etcètera, etcètera, per una cadira, un escriptori i un bolígraf?
Duríssima. és realment... No, clar, això faig broma, però no és tan broma. La disciplina que requereix escriure... Primer, bueno, formar-te també, perquè clar, jo no tenia formació tècnica. Havia escrit moltíssimes projectes, tot tipus de coses redactades.
Vaja, però després de gairebé 15 anys...
Sí, no.
Experiència en tens.
No, sí, sí, i tant, però la cosa és que, bueno, per escriure literatura, doncs jo crec que se n'ha d'aprendre primer, no et pots llançar a la piscina. I vaig estar formant-me moltíssim, també amb guió audiovisual i amb narrativa, i efectivament, llavors la disciplina és tremenda, perquè treballes sol també, moltes hores, i has de, bueno, si tens uns certs objectius, has d'anar fent, i tu ets el pitjor enemic, no, aquí sí que no n'hi ha cap d'altre.
Quina és la part més salvatge de Ferran Guallar?
Sí, aquesta pregunta, tot i que me l'hauria d'haver preparat tantes vegades, com que no m'agrada repetir-me, intento buscar una nova aproximació.
Te l'han fet 5.000 vegades, ja.
Bueno, tant de bo. No, però és cert que, bueno, una mica jugant amb el tema del llibre, que és la racionalitat versus l'animalitat, no? I és això que pensem quan ens imaginem una persona salvatge, que és, bueno, això, enmig del bosc, sense normes, sense regles, possiblement sigui la menys salvatge de totes les possibilitats que té l'ésser humà, no? L'ésser humà racional, el civilitzat, el científic, és potser l'ésser més cruel que ha existit i més salvatge des de la perspectiva pejorativa. Mm. Per tant, salvatge té aquestes dues coses. Jo connecto molt, m'agrada molt la part salvatge més de connexió amb la natura, de connexió amb el bosc, de sentir-te sense misticismes estranys tampoc, ni sectes, no cal entrar tampoc en religions. Però bueno, hi ha una part espiritual, certament, perquè és d'on venim i és d'on ens reconeixem més. I quan hi ets, realment ho notes, no?
Què trobarem en aquest llibre, Ferran?
I és curiós que m'ho preguntis, perquè és un... pels editors, pels llibreters, sóc un problema.
Sona, quina estanteria...
Efectivament. Sí, i el hashtag també és difícil. Bueno, també. Sort que de hashtags en pots posar molts, no? Però és veritat que si ho vull resumir a vegades, com es fa en el món del guió, que tu vas a la productora i els hi dius, en anglès diuen tal cosa, meet tal cosa, no? Mm. Aquesta pel·lícula es troba amb aquesta. Seria que, en el meu cas seria Goril·les en la niebla, per exemple, es troba amb Diamante de Sangre.
Val, bona.
Si vols fer una idea, hi ha la part aquesta més romàntica de la investigació, romàntica i, bueno, irònica també, una mica de, bueno, què hi fem nosaltres aquí fent això, no? I que difícil que és, però, bueno, que bonic que és al mateix temps, hi ha tota aquesta part, però després també hi ha la part de, òbviament no podia deixar de treure, no? Totes les realitats africanes duríssimes, africanes i de tot el món, duríssimes.
Per tant, hi ha bona part autobiogràfica en aquest llibre.
Ha de ser-hi perquè, i de fet és, ara faig classes d'escriptura també al laboratori de lletres, i els aconsello a tothom, que sobretot en les primeres novel·les, que tirin molt d'aquest recurs, perquè és molt, bueno, és més fàcil, tot i que segueix sent molt difícil, però abocar emocions, sensacions, situacions, experiències que tens i volcar-les, és el teu punt de vista, a més, és per tant algo que jo crec que ha de ser com natural, no? En comptes d'inventar-te unes històries, bueno, que pot escriure qualsevol.
Una de les coses que més ens ha criat l'atenció a l'equip de la caravana és que el llibre està dividit en diversos capítols, i és com una mena d'agenda d'investigador, no?
Exacte, notes de camp. Uh-huh. Sí, de fet va canviar molt el títol, per exemple, perquè el meu títol de treball era Notes de camp d'un mascle alfa, fixa't. Perquè, clar, aquí fem el mirall dels dos mascles alfas, no? El ximpanzé i l'humà. I les notes de camp serveixen per organitzar una miqueta el tema principal de cada capítol, per dir-ho així, per posar-lo en rellevància, es diu? Uh-huh. Diguéssim, el comportament animal del ximpanzé, animal entre cometes, i el comportament humà, no? I com que utilitzo aquest mirall a través de tot el llibre, doncs aquests capítols, aquestes notes serveixen per obrir els capítols sobre aquell comportament concret, no?, que compartim amb els ximpanzés.
Ara que em parlaves de mascles alfes, per exemple, en un capítol que parla sobre el temor, expliques el tema de la malària i de l'enfrontament entre dos mascles ximpanzés, no?, i et preguntes el següent: com saber quan es tracta d'un bluff basat en experiències prèvies? Són preguntes que també ens hauríem de fer nosaltres?
De fet, ens les fem. Cada situació humana, el que passa és que volem cobrir-les amb tantes capes, per vergonya, per por, perquè, no?, és com molt salvatge, efectivament. Però ens les fem, en el fons. Això de que en un moment donat et trobes en una situació tensa amb un paio que et trobes pel carrer i se't posa xulo. És un bluff o no? Bueno, si tu has tingut experiències prèvies i t'han donat canya, possiblement fugiràs. Però potser no, perquè en altres experiències precisament és el contrari, no? Doncs una mica és això. Però és constant, nosaltres també ens les fem, aquestes preguntes, encara que no les expressem, no?
Quan tenim de... i que s'entengui la pregunta, és evident que nosaltres venim de l'evolució del primat, eh? Però quant de nosaltres tenim de primat salvatge encara?
No venim de l'evolució de primats, som primats. Som homínids, per tant, no venim del ximpanzé, sinó que som cosins del ximpanzé. Uh-huh. Llavors, quant de nosaltres? Tot, el que passa és que...
És dir, perquè també expliques en el llibre, no?, com un mascle alfa és destronat per un altre mascle alfa, no? Sí. I això ho podem veure a la societat cada dia.
Absolutament, 100%. Simplement que aquí tenim una sèrie de tradicions, de costums, de capes socials i culturals que cobreixen tot això i no ens ho deixen veure fàcilment. No ens agrada veure'ns com som, no? I llavors coses com no sé, defraudar diners o fer algun tipus de o robar, etc. En el fons és acumular poder. El ximpanzé ho farà d'una altra manera. Nosaltres ho farem d'aquesta, no? Doncs cada comportament està reflectit, no? En la natura. Vull dir, nosaltres som així, no podem evitar. Per això és tan difícil crear societats equilibrades i estables. I bastant bé que ens va, també et dic.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Queda molt per estudiar encara dels primats, de com actuen, de la sí. seva forma de sociabilitzar-se, etcètera.
Sí, sí, sí. L'estudi del ximpanzé, a part de ser un estudi interessant per si mateix, per ser una espècie que habita en uns llocs específics que estan en perill d'extinció, el que fa és donar-nos moltes pistes sobre d'on venim nosaltres. Perquè el que es diu, és una frase típica d'antropologia, que és que el comportament no es fossilitza. Tu no pots veure un comportament fossilitzat. Llavors no pots saber com es comportaven els homínids que ens precedeixen, no? Els Australopithecus o tots aquests. El més semblant que tenim per estudiar el comportament de com érem nosaltres i per què hem evolucionat certs comportaments i maneres de fer és estudiant el comportament dels ximpanzés. Independentment, ja et dic, de protegir l'espècie, que això és interessant en si mateix, no? Perquè són, a més, els que estan més a prop nostre.
Ara em parlaves de protegir l'espècie. Els cuidem malament o no els cuidem? O... En quina posició estan els ximpanzés?
Ah, ximpanzés, per la que deia els humans.
No.
Jo no, perquè m'acabo de menjar un croissant de xocolata. Bé, no em cuido, això ja t'ho dic. I a més m'he tacat els pantalons, com he pogut veure tot l'equip.
No, és a dir, l'humà és el destroyer del planeta,
sí.
No? El ximpanzé, com ho rep, això? Com...
La destrucció del seu hàbitat, fatal, ho porta molt malament. No els hi podem preguntar, però home, és curiós, perquè en alguns llocs es caça el ximpanzé, es menja pocs, ja queden pocs llocs on es faci això, sobretot ara està molt de moda a Xina, doncs s'han d'endur-se els zoològics privats, no, etcètera, i el mascotisme. Però després, sobretot, el més important és que es destrueixen els boscos, no? La mineria, sobretot, la tala de boscos, i l'agricultura és el més important. No?
M'has parlat de mascotisme amb ximpanzés?
Absolutament.
Sí?
Sí, hi ha molts països on encara es pot. Sí, sí, sí. O si no es fa il·legal, és igual. Dones uns diners a la policia i tampoc passa res i tens la teva mascota ximpanzé. Cada vegada menys, tot s'ha de dir. El tràfic internacional ho ha reduït molt. El nostre primer principal problema amb la conservació de ximpanzés és l'hàbitat, és la pèrdua d'hàbitat.
Déu-n'hi-do. Tornaràs a l'Àfrica, Ferran, o no?
És la gran pregunta. No ho sé. Sí, és possible. No ho sé. No sé si sobreviuré a la selva d'aquí.
Per cert, el llibre l'has presentat ja, no?
Sí, el dia 27 d'octubre.
Sí, com
sí, sí, sí. Molt bé. Sí, està molt ple, a més, i la gent va quedar molt contenta. Ens va sortir un acte molt rodó. Sí, sí.
Sí, bé, ens cria molt l'atenció, no? Aquest fet diferenciant i alhora tan semblant entre el ximpanzé i l'home, no?
Sí, ho ha de fer i ho hauria de fer molt més.
Sí?
Home, i tant. Estem molt poc en connexió amb qui som de veritat. No sé si seria bo o dolent, però crec que sempre és bo afrontar la realitat. Ser honest amb un mateix, ser honest quan eduquem els nostres fills, etc. I buscar la manera de no tergiversar massa les coses, perquè després que vivim en el mundo de Yupik, que diuen, és vivim amb una il·lusió constant i després et desperten un dia o diversos dies, molts dies, i estàs traumatitzat per la resta. Llavors, més val, jo crec, anar avisant, no?
Si voleu saber-ne més, La part salvatge de l'editorial Empúries en la seva edició en català, l'edició en castellà, que l'ha editat l'editorial Navona. Ferran Guallar, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.